El suplement, amb Roger Escapa.
El pare d'Helena Jubany, Joan Jubany i Char, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 2 de desembre de 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que a l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Avui el visitem a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia, un home que d'alguna manera ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
Ella té un cel als ulls, una lluna i set sols. Ella té un cel als ulls on li cau la pluja trista de tardor.
Joan Jubany, bon dia.
Bon dia, Roger Escapa.
Què tal, com estem?
Doncs, bueno, prou bé, però, bueno, clar, païnt tot plegat, païnt que s'ha mort el meu pare.
On som?
On som? Doncs som a casa del meu pare, en Joan Jubany i Chart, que, bueno, és on viu des de fa dècades, un pis que va comprar ell, de protecció oficial, l'any 82, i on ha viscut, doncs, fins al seu últim dia.
M'has deixat veure el recordatori. Vau escollir una frase de la Montserrat Roig que diu: si em pregunten per què escric en català, se m'aguden tres raons. Primer, perquè és la meva llengua. Segon, perquè és una llengua literària. I tercer, escric en català perquè em dóna la gana.
Sí, senyor. Bueno, crec que representa bastant a mon pare, a part d'això, que la família havia com un vincle emocional amb la Montserrat Roig, perquè l'Helena, la meva germana, doncs hauria volgut conèixer-la i la tenia una mica com a referent literari, ella, l'Helena, que tenia ganes d'escriure, i l'Helena es va deixar un escrit molt sentit el dia de la mort del Montserrat Roig, doncs això, lamentant no poder-la conèixer, ella, que personalment, perquè ella tenia claríssim que s'havia de conèixer amb la Montserrat Roig. Per tant, havent-hi aquest vincle, doncs sí, en el recordatori del pare hi hem posat aquest text de la Montserrat Roig, que a més el representa plenament, perquè mon pare, entre moltíssimes tantes coses, ha sigut i crec que és un referent d'estima i de defensa de la llengua i la cultura catalanes, i això, doncs, per molts motius i perquè ens dona la gana.
De fet, el teu pare es va guanyar la vida com a professor de llengua, no?, de català.
De fet, havia començat fent classes de català, ensenyant català en la clandestinitat, amb el dictador Franco encara viu. De fet, m'ha ensenyat català a molta gent de Mataró, i després va estar treballant d'oficinista a la Cambra de la Propietat, i ja de gran va estudiar filologia, es va treure la carrera de filologia catalana a la Universitat de Barcelona. Va ser un professor de llengua i literatura catalana, que, mira, t'explico una anècdota. Quan començava, no sé si el primer o el segon curs que començava a fer de professor aquí a l'Institut Sa Torres de Mataró, va muntar una sortida, una excursió una excursió de llengua i literatura catalanes, no? Que ja això ja d'entrada xoca, no és habitual, diguem-ne, no? I era una excursió per visitar els paratges on mossèn Cinto Verdaguer s'havia inspirat per escriure els seus escrits, i el colmo és això, que mon pare i l'altre professor amb qui ho preparava, que és en Llorenç Soldevila, van aconseguir que l'exèrcit espanyol deixés helicòpters gratuïtament perquè els nanos de la classe de mon pare poguessin veure des de l'aire els llocs i espais on el Cinto Verdaguer s'havia inspirat per fer els seus escrits.
A través dels helicòpters de l'exèrcit espanyol.
Ni més ni menys.
Això té mèrit, eh?
I van aconseguir que els hi deixessin gratuïtament i encantats, sí senyor.
Portes una samarreta de color lila amb la cara de l'Helena, la teva germana. Fem justícia per l'Helena Jubany. El teu pare se n'ha anat d'aquest món sense haver conegut la justícia.
Sí, s'ha mort. O sigui, jo, de fet, una de les coses que no volia que passés, o una de les coses que m'encoratjaven, perquè el cas de l'Helena és una muntanya russa, hem tingut molts alts i baixos, però jo no volia que els meus pares es morissin sense saber la veritat. I mira, ha passat. De fet, ja va passar 5 anys amb la nostra àvia, la iaia Helena. De fet, l'Helena es deia Helena per la iaia Helena, que es va morir amb 101 anys sense poder saber la veritat. Tot i així, ens continua impulsant, doncs, això, la recerca, bé, arribar a la veritat, ara ja no només no, per l'Helena, sinó també pel nostre pare, pel Joan.
Se n'ha anat de cop per culpa d'un atac de cor. De fet, ell del cor ja patia perquè crec que el primer atac el va tenir poc després de la seva mort, l'any 2002. A l'Helena la maten el 2001.
Sí, o sigui, de fet, quan es va aixecar el secret de sumari, al cap de pocs dies va tenir un infart que se'n va sortir i, bueno, ha estat... O sigui, últimament, clar, la quantitat de pastilles i medicació que es prenia cada dia és increïble. De fet, quan veníem a dinar a casa seva cada setmana amb els meus fills, li havíem de recordar les pastilles que s'havia de prendre, i els metges el tenien molt, molt cuidat i molt, molt controlat. Ell era molt obedient i és això, tenia una salut delicada, però es cuidava, el cuidaven els metges, el cuidàvem nosaltres, i encara tenia corda. Però sí, doncs ha sigut un infart sobtat que l'ha enganxat sol a casa donant llaminadures a la seva gata, la Misha, que l'endemà quan el vaig trobar, doncs encara, bueno, me'l vaig trobar tombat a terra, però amb les llaminadures de la gata a les mans i amb el somriure d'estar fent la trapelleria de donar llaminadures a la Misha, que la tenia una mica malcriada.
Clar, han passat 25 anys des que van matar l'Helena. El motor del teu pare durant molts d'aquests anys ha estat saber què va passar, però segur que, com deies, ha estat una muntanya russa. I, de fet, més enllà de tot el procés judicial, que avui no és el dia, el que l'ha fet impulsar també aquest record de l'Helena durant tants anys ha estat aquests premis literaris que es va inventar, que va fundar. L'Helena era bibliotecària, era periodista, li agradava la literatura, admirava la Montserrat Roig, no? I el teu pare, com a professor de llengua i amant de la literatura, es va inventar uns premis literaris que porten el nom d'Helena Jubany i que continuen existint.
Sí, una de les coses que més orgullós estava amb un pare de l'Helena era, doncs, això, haver-li transmet o haver-li encomanat aquest gust, aquest plaer, aquesta passió per tot el que és el món literari, des de la vessant escrita, des de la vessant oral, i de fet, en un moment en què la qüestió judicial estava totalment encallada i arxivada i oblidada, va ser mon pare qui, no, va tenir la genial idea de fer el canvi de xip i dir, a veure, aquí, no, entre la judicatura i la policia ens estem trobant amb un mur que encara prendrem més mal. Fem un clic i fem alguna cosa per recordar l'Helena en positiu i per mantenir viu el seu record. I aquí és una iniciativa d'ell, doncs creem l'associació Helena Jubany, publiquem tota l'obra que havia deixat escrita l'Helena en un recull que publiquem en un llibre d'autoedició publicat per nosaltres mateixos. I aquí és quan arrenca el Premi Helena Jubany, amb l'objectiu de mantenir-ne viu el record. I l'Helena, de fet, com a contacontes incipient, ja tenia a punt, que la tenim aquí a casa de mon pare, després, si vols, te l'ensenyo, la maleta de contes, no? Aquells llibres seleccionats que té cada contacontes, no? Que en selecciona alguns cada cop que va a explicar contes. I aquesta maleta de l'Helena, doncs, amb el Premi Helena Jubany l'anem omplint cada any amb una nova història, amb una nova narració, doncs amb el Premi Helena Jubany, no? Que cada any, doncs, això, hi ha una obra guanyadora que s'afegeix a la maleta de l'Helena. Mira, aquí, de fet, hem trobat aquesta llibreta aquí a casa de mon pare, on ens va deixar escrites dues coses. Mira, el gener del 2003 ens diu: fa un any i un mes que va néixer la Cinta. La Cinta és la meva filla, que era la primera neta que
tu vas ser pare 10 dies després que matessin l'Helena.
Sí,
per primera vegada.
La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
10 dies abans.
L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, escrivia: avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta. Farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
A mi l'amor no em serà estranya.
Exacte.
Perdo la por, però em tremola el pols. Hòstia d'orgull. M'aixeco i no puc, un bon trau just al mig del cervell. Saps si tots som ex? Un misèria sou, no hi haurà ni un pam de net. Cau on guspires, plou però no et mulles, se no et cal supluix.
Mira, si et sembla, t'explico el que li vaig dir el dia del funeral a mon pare. Li deia: pare, ets la persona de qui més he après. Primer de tot em vas donar les paraules, en fet, i quan aprens a parlar, aprens a pensar, i ve tota la resta. Li deia: m'has ensenyat a llegir-les, a escriure-les i fins i tot a corregir-les quan cal. M'has fet de pare i de mestre tota l'hora. Hem rigut tant com hem pogut. Ens n'hem enfotut del mort, de qui el vetlla, i sobretot de nosaltres mateixos, sempre amb aquell humor tan teu. A mon pare li deia: de tu he après les coses fonamentals. La primera, ens has ensenyat a estimar. I la segona, ens has ensenyat a lluitar. Ens has ensenyat a lluitar per amor i amb amor. Mai per odi als altres. Lluitar sempre per amor a la terra, per amor a la nostra llengua i per amor a les persones que estimem. Que és el que estem fent amb l'Helena. Llavors recordo que ens va aquesta frase que has llegit tu, Roger, de: a mi la mort mai no em serà estranya. I bé, tot i que mon pare era anticlerical en absolut, i tot i haver estudiat el seminari quan era menut, perquè era l'única manera que hi va haver a la família de que un fill pogués estudiar, doncs això, no? Tot i no ser religiosos a casa, i potser ens ho discutiria, però bueno, ens agrada imaginar que el pare ara torna a estar amb l'Helena, ni que sigui físicament estar al mateix nínxol. Ahir vam ajuntar les cendres del pare amb les restes de l'Helena. I el que li deia a mon pare, doncs, és això, que pare, estigues tranquil, que enllestirem la lluita fins al final, i ho farem tal com ens ha ensenyat a fer-ho, que és aquesta lluita amb amor i per amor, i no moguts per l'odi. I el que li vull dir a mon pare és gràcies per la vida, que no l'oblidarem mai, que l'estimarem sempre, i que visca la terra i que la lluita continua.
Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat i et trobes molt sol. El soroll s'espaeix i mires el carrer i no hi ha gaire gent.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Mataró, som a casa del Joan Jubany i Char, el pare del Joan Jubany, el germà de l'Helena Jubany. Està sonant la cançó dels Pets Vespre. Quin significat té aquesta cançó?
La cançó dels Pets Vespre la vam... No, era una cançó que l'Helena i la seva colla, que eren adolescents i molt jovenets, doncs els agradava molt. I el dia que vam fer l'acte d'acomiadat a l'Helena, un acte curiós perquè no era ben bé un funeral perquè no hi havia el cos perquè estàvem fent l'autòpsia, però vam fer un acte d'acomiadat amb un espai públic de Mataró, on ella, el pati del Cafè Nou, on ella havia treballat o col·laborat, vaja, perquè allò era una cooperativa, no per guanyar-hi diners, sinó per donar vida social a la ciutat de Mataró. Doncs bé, els Pets el vam cantar, els seus col·legues, els amics de l'Helena, la van cantar de viva veu el dia d'aquest acte de comiat. I a l'acte de comiat de mon pare, una de les peces que va sonar va ser Californian Dreams, dels Mamas and the Papas, que no... A tots es va sorprendre una mica, però la cinta... feia poques setmanes, perquè veníem cada divendres a dinar amb ell, li havia explicat a la seva neta que aquesta cançó li agradava molt.
Que volia que sonés al funeral, li havia demanat, o no?
No, que sonés al funeral, no, que li havia dit que li agradava molt, cosa que
us va sorprendre,
ens va sorprendre, i llavors sí que la van voler fer sonar al seu funeral.
A tu, 30 pocs anys, pare per primera vegada, aquesta paternitat, que teòricament és un dels moments més feliços, més esperats, et coincideix amb la pèrdua de la teva germana. Segur que no és el mateix perdre un germà o una germana que perdre un fill o una filla, però l'impacte és total. Tens la sensació que la teva vida ha estat marcada per la pèrdua de l'Helena?
Sincerament, et diria que no m'he plantejat en aquests termes, eh? Però és evident que sí, que la meva vida hagués estat una altra, la meva, la dels meus pares, la dels meus fills, que hagués sigut una altra, evidentíssimament. Mira, ja que som una nota que havia deixat escrita l'Helena, al març del 2001. S'escrivia ella mateixa, perquè no tenia una llibreta on expressava els seus pensaments. Deia: soc conscient que aquesta època que estic visquent és la millor de la meva vida. Deia altres coses, llavors deia: i després vindran els fills. Una experiència que, malgrat el seu sacrifici, no m'agradaria perdre'm. O sigui... No?
Volia ser mare.
L'Helena volia ser mare. Els meus fills haurien tingut uns cosins que d'una tieta que no han conegut. Vull dir que, evidentment, que ens ha canviat la vida. I, bueno, clar, i ens ha obligat també, doncs, a persistir en aquesta lluita...
A remar contra el sistema.
Totalment.
Judicial, no? Anar contracorrent, haver-ho de donar per perdut un cas... per una carambola just abans de prescriure un programa que es diu Crims del Carles Porta, que tots coneixem, uh-huh. Obre una escletxa d'esperança, no?
Exacte.
I ara sembla que sí, que hi haurà un judici?
Sí, ara mateix la cosa està encarada, continua havent-hi estires i arronses, la defensa del principal encausat està intentant allargar-ho, amb aquesta maniobra de dilació, doncs mira, enmig s'ha mort mon pare... Però sí, aquesta lluita l'encarem a la manera que ens va ensenyar mon pare, no? Lluitem per amor, lluitem per saber la veritat, no amb ànim de revenja, no amb odi, el que volem és saber la veritat, i està clar que no la podríem sostenir amb l'enteresa que ho estem fent sense el suport immens, majoritari, vull dir, inagraïble, que estem rebent. Vull dir, com a família de l'Helena som conscients que hi ha moltíssima gent, des de l'anonimat, d'altres amb accions més concretes, però que som conscients que l'Helena ja no és només la meva germana, sinó que hi ha molta gent que la sent com a germana. L'Helena ja no és només la filla del nostre pare, d'en Joan Jovany i Chart, sinó que hi ha molta gent que se l'ha fet seva. I, bueno, no sé, això no hi ha paraules per agrair-ho, Roger.
Independentment del que acabi passant amb la justícia, tu què creus que va passar? Per què creus que la van matar?
Jo ho tinc bastant clar, però ara no és el moment de plantejar-ho. Primer que hi hagi el judici i ja veurem com es desenvolupa, fins on podem arribar, però bueno, la idea la tenim bastant clara.
En aquests 25 anys des que han passat, què ha regnat dins teu? La ràbia, la impotència, la tristesa, la valentia de sobreposar-se a això i tirar endavant aquesta lluita que t'ha transmès el pare?
Jo diria que cap de les tres primeres, i no sé si potser dir-ne valentia és molt agosarat, però sí, a mi doncs, a la família cadascú ho hem portat com hem pogut o com hem sabut. Mon pare amb molt de dolor intern, molta tristesa, però en plena confiança amb el que, no, amb el que fes jo en equip amb en Benet Salelles i amb altra gent que ens acompanya des dels vestidors i no, que hem fet un nucli com un pinyol, doncs això, per tirar endavant les investigacions, els procediments judicials, etc. Sí, a mi m'ha sortit doncs això. D'una banda m'ha tocat una mica fer com de portaveu de la família. Llavors, bueno, un cop et poses o et trobes en aquest paper, doncs la meva reacció bàsicament és aquesta, no? Doncs treure energia d'on que m'arriba de l'entorn i això, tirar la lluita endavant.
Però per poder fer un dol necessites respostes, necessites saber què va passar, per tancar el cercle, no? És a dir, aquest dol no l'heu pogut fer mai perquè ningú us ha donat aquesta resposta, ni tan sols la justícia, independentment que després la sentència sigui justa o no sigui justa, no? Després tu pots decidir si aquella sentència te la creus o no te la creus, però és que no has tingut dret a tenir una sentència tampoc.
No, i això, a veure, i més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat. O sigui, per nosaltres el cercle es tancarà el dia que puguem saber la veritat.
No sabem, tu confies que la sabràs?
No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem, ens hi acostarem tant com puguem, espero que sí que l'aconseguim sencera, però si no, bueno, ja tenim prou elements com per fer-nos una idea bastant precisa, que ara no és el moment d'explicar-los, però vaja, hi estem molt a prop.
I el fet que tota la gent que jutjarà hagi pogut fer durant 25 anys vida normal, a tu què et genera?
A mi me la porta fluixa. O sigui, el que hagin fet, deixin de fer, o els hi pugui passar, no?, quan hi hagi una probable sentència, me la porto bastant fluixa. No és aquest el meu objectiu. No busquem la revenja, el càstig. Volem saber la veritat. I que qui ho va fer, si és una mica persona, doncs que ens ho expliqui i que ens deixi tancar el cercle.
A tu com t'agrada recordar l'Helena? Què els hi has explicat als teus fills, a les teves filles, de l'Helena, ells que no la van poder conèixer?
Clar, jo tampoc és que hagi volgut explicar als meus fills, no?, com inculcar-los res, però evidentment, no?, i més sent un cas mediàtic com és i conegut com és, no és un tema que ells el coneixen de sobres, sense que jo hagi hagut de procurar...
Però no l'Helena pública. És a dir...
L'Helena pública i l'Helena íntima, de fet, mira, aquí som... No? Ara estem a casa amb un pare, que és un desè pis... no sé...
És ple de fotografies, d'ella, no?
Sí, i un dels divendres que venia jo amb els meus fills a dinar a casa amb un pare, doncs allò que trobes una veïna a l'ascensor i li diu a la Cinta... Niña, eres igualita que l'Helena. Ens ho hem trobat. Vull dir, no ha calgut fer cap esforç premeditat per explicar als meus fills qui era la seva tieta. Bueno, això, l'únic que no hi ha hagut és aquesta coneixença física. Però evidentment que la coneixen, que se l'estimen i...
I has exercit aquests últims anys com a cara mediàtica del cas, com a portaveu de la família d'alguna manera, però ara, per entomar els dies que vindran, d'alguna manera et quedes una mica més sol, no? Vull dir que et sents aquesta responsabilitat encara més gran?
Més que sentir-me sol, jo el que estava com mentalitzat i tenia moltes ganes de fer és d'acompanyar-lo amb ell i estar al seu costat el dia que comencés el judici. Ell era un dels testimonis fonamentals que hauria d'haver hagut de declarar i malauradament no podrà ser.
Creus que quan arribis a l'edat del teu pare estaràs en pau?
Jo crec que sí. O sigui, qui lluita per amor és irreductible. Qui lluita contra els altres per odi, per exterminar, per no sé què, està condemnat a perdre. I els que lluitem amb amor, per amor i defensant doncs això, la nostra gent, la nostra llengua, la nostra cultura, estem condemnats a guanyar.
Joan Jubany, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies, Roger.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.